A intervenir seriosament, perquè, a veure, hi ha dues menes de contaminacions. Les contaminacions com els nitrats i altres d'origen químic o d'elements químics que poden ser tòxics, que aquesta sí que no es pot utilitzar per res, pràcticament. I una altra, la gent que hem viscut a pobles que han tingut tempestes freqüents i coses d'aquestes ho sabem molt bé. Sí. Quan l'aigua baixa, diríem, enfangada, hi ha una manera també d'utilitzar-la, de poder-la utilitzar, que és deixar-la una galleda, el fang es deposita al fondo i tu pots aprofitar l'aigua, que queda bastant neta. Tampoc és tan dramàtic quan és fang. El fang és el que ve pels rius. Els rius venen a vegades turbis, no? Ja ho veiem. Quan
les fonts del poble.
Exacte. O sigui que no és un drama tan gran. En canvi, els nitrats o els elements químics que puguin venir per contaminacions ambientals, això és molt més greu.
De tota manera, crec que hauríem de fer un acord per tornar als bàsics. És a dir, ja que les administracions públiques s'han donat certes alegries ideològiques durant molts anys, i mira, si et funcionen els trens, et van les carreteres i tens aigua, endavant. En un moment en què s'han envellit les infraestructures, ha crescut el país molt de pressa, caldríem tornar a recuperar allò de dir, escolta, que els bàsics funcionin. Sí. Per tant, si no es fa segons què, doncs ja farem, no?
El que passa
però,
és que...
O sigui, tenir aigua, tenir trens, tenir carreteres, això hauria de funcionar.
Sí, però l'aigua, tu ja tens les instal·lacions d'aigua i tens unes captacions...
Dir, eh?
A Catalunya hi ha molts pobles que tenen molts problemes de captació d'aigua. Uh-huh. I això no es resol, excepte si fas un trasbassament des de l'Ebre.
Però, jo crec que s'han de buscar solucions perquè això pugui ser. Perquè, és a dir, a més, en un moment en què Barcelona expulsa població, cada vegada les exigències i les tensions en la primera i segona corona seran més intenses. Per tant, en aquest sentit, jo crec que aquí és on hi ha la feina real de l'administració pública, sigui del nivell que sigui.
Però és que això tu, Ferran, tu coneixes més i em pots corregir, però fa poc temps, no me'n recordo quan, que ja es va fer una intervenció allà bastant grossa, no? Tu deies.
A l'Espluga de Francolí.
A l'Espluga, no?
Sí.
Fa un parell d'anys, fa 4, sí, 3 sí. o 4 anys, no?
Dona la casualitat, us ho explico molt breument, però dona la casualitat que el Consorci d'Aigües de Tarragona es gestiona l'aigua que puja de l'Ebre i que... Sí. Està condicionat, no pot anar a qualsevol municipi de Catalunya, però sí dins de la província de Tarragona, dins de lo que és la Conca de l'Ebre, diguéssim, no? Arribava fins a Montblanc i mai l'Espluga, o el meu poble, que és Vimbodí Poblet, que està al costat de l'Espluga, mai s'havien plantejat haver-se de connectar perquè hi havia aigua. Hi ha un canvi climàtic, això s'ha de saber. Hi ha una sequera important que no havíem vist mai en aquella zona i que va comportar una situació dramàtica.
Igual que parlant de Rodalies, és a dir, aquí si no inverteixes, les temporals també... Això és una cosa temporal.
Una situació dramàtica, evidentment.
Però el tema d'això, no?, que ja s'havia invertit.
La solució va ser accelerar la connexió amb aquesta canonada.
Ja s'havia invertit, o sigui, per això sap greu.
Ara falta un dipòsit.
Ara falta un dipòsit.
Exacte, però per això sap greu.
Mira, parlant del temporal, aquests últims dies també hem vist imatges d'un litoral molt afectat i ha deixat literalment sense platja alguns municipis. Per exemple, saludem l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia. Alcaldessa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En quina situació està ara mateix la platja?
Bueno, després d'aquests 3 dies de temporal, doncs afectada, bastant afectada, la veritat.
Perquè les onades fins on van arribar?
Les onades van anar fins a 5-6 metres, fàcil. I van arribar doncs, a una profunditat de platja de 40 metres, en el punt més afectat. Això vol dir que, bueno, que allà on podies estendre tovallola no es pot estendre tovallola.
Heu perdut metres i metres de sorra.
Hem perdut molta sorra, hem perdut també material, en aquest cas és l'àrea metropolitana que se n'ocupa de la reposició, però hem perdut passeres, papereres, mobiliari...
Les passarel·les de fusta suposo que també es veuen afectades.
Sí, clar, sí. L'aigua arriba a les dunes es posen directament per protegir, precisament per un tema de resiliència, i ha arribat a dunes i ha afectat a dunes també.
I us havia passat mai un temporal d'aquesta magnitud?
Sí, el 2020, al Glòria, vam tenir una situació bastant semblant, i ara amb aquest, amb el Harry, aquest també. O sigui que estem en un moment d'una certa, un déjà vu, de què és el que va passar aleshores i el que està passant ara.
I què teniu previst per ara, claro?
Bueno, de moment, les actuacions que s'estan fent, d'entrada a l'àrea metropolitana està sent molt ràpida, tant amb els informes que nosaltres també hem fet interns, com amb la reactivitat, això és bo. Nosaltres tenim, segons la DIA, que és la declaració d'impacte ambiental del port, no sé si sabeu que això ve arrel de l'ampliació del port de Barcelona, doncs hi ha com un, hi ha un pacte en el qual doncs es dona sorra a diferents punts del litoral anualment. Aquí a Gavans en toquen 20.000 metres cúbics. Evidentment aquest any això no és suficient. I també hem de dir que aquesta via doncs ve de quan ve. S'ha d'actualitzar perquè les coses han canviat i les afectacions cada cop són més grans. Però de totes maneres, les aportacions de sorra no són una mesura que solucioni.
No, clar.
Perquè any rere any doncs, van retrocedint, o puja el nivell del mar, i afectació del canvi climàtic, i això requereix una mesura estructural.
L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, que demana solucions més estructurals amb el que està passant amb aquest temporal. Gràcies, una abraçada.
A vosaltres, adéu.
I també l'alcaldessa del Prat de Llobregat és l'Alba Bou. Alcaldessa, bon dia.
Bon dia, com esteu?
També ha tingut afectacions a les platges del Prat.
Sí, jo et podria fer un relat bastant semblant al que feia la Gemma de Gavà, perquè també al Prat doncs, hem perdut entre 20 i 30 metres de sorra, també la llevantada va provocar onades tan grans que se n'han dut passeres, se n'han dut bancs, les dutxes han quedat realment molt, molt, molt malmeses, i per tant, doncs, igual que les platges de Gavà, les platges de Viladecans, doncs les properes setmanes estarem treballant conjuntament amb l'àrea metropolitana per la reposició de tots aquests elements i per garantir que la temporada de bany doncs, torni a resultar tot un èxit. La mala notícia és que d'això ja en sabem, perquè ens passa cada any sense excepció, i evidentment doncs, hem de confiar una mica resignades a les aportacions extraordinàries de sorra que fa el port de resultes d'aquesta declaració d'impacte ambiental. En el Prat ens toquen 90.000 metres cúbics de sorra, però evidentment insisteixo que és una mica una sensació de resignació, perquè a ulls de qualsevol això és una mesura puntual que de cap manera pot ser acceptada pel Ministeri de Transició Ecològica com la mesura que resolgui els problemes del litoral, especialment del litoral metropolità al sud del port de Barcelona.
Clar, no? Quan diem mesures estructurals, a què ens referim?
Bueno, nosaltres havíem participat conjuntament també amb Gavà, amb Viladecans, amb altres municipis, en un grup de treball tècnic coordinat per l'àrea metropolitana per tal d'elevar i de dibuixar alguns escenaris que no passin exclusivament per l'aportació de sorra. No li correspon a l'alcaldessa del Prat de determinar quines són aquestes mesures. Parlàvem de dics, parlàvem d'espigons, semisubmergits o submergits. En qualsevol cas, hi ha d'haver prou ciència en aquest país com perquè no hagi de ser una alcaldessa qui digui quines són les mesures més útils, diguéssim, per mantenir la sorra en un lloc on s'hi va construir una ampliació del port de Barcelona i per tant es va desviar un riu, etc. I aquí hi ha alguns municipis que estem especialment afectats per aquesta decisió i que, evidentment, doncs, jo crec que és raonable exigir amb contundència, des de fa molts anys, però amb contundència, una solució definitiva perquè no haguem de dependre cada any d'una draga que estigui dues setmanes davant de cada municipi expulsant sorra amb una canonada. Crec que això és raonable i ho entén tothom.
Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ferran Espada.
Bé, quelcom que passa cada any, és evident que, ho dic amb tot el respecte per tothom, però és d'estúpids fer sempre el mateix i que cada any hagis de tornar-ho a fer. O sigui, perquè a més és una despesa absolutament intolerable de diners públics. Ara, deixem això en mans dels científics i no dels enginyers, amb tot el respecte pels enginyers. Vull dir, això no va de posar més ciment, va de buscar altre tipus de mesures. I, bueno, quan a vegades poses en dubte determinades infraestructures portuàries, tots els ports esportius que s'han fet, fins i tot ampliacions de ports, etcètera, etcètera, i se't qualifica d'antieconòmic, etcètera, etcètera, no, antieconòmic són les conseqüències que tenen els ports. Bona part del que passa és conseqüència dels efectes dels ports que hi ha al nostre litoral, i evidentment també que amb el canvi climàtic, llevantades n'hi ha hagut tota la vida, però amb el canvi climàtic doncs, ha augmentat encara més el nombre de llevantades i la seva agressivitat. I tornant una mica al tema de l'aigua, posar només un apunt, perquè la Mila ho ha esmentat, mesurem el tema de la sequera, hem estat anys, els últims anys, mesurant el tema de la sequera amb els embassaments, si els embassaments de Sau, de Susqueda, estan més plens o menys plens. Bueno, que sapiguem que hi ha infinitat de municipis de Catalunya que no estan connectats a cap embassament, que no estan connectats a la xarxa d'aigua Ter Llobregat, que no estan connectats absolutament a cap lloc on hi ha, sinó tenen captació pròpia i pateixen la sequera sense cap tipus de solució i sense cap tipus d'alternativa.
Milagros.
Jo sempre ja està bastant ben establert el prejudici que ha fet tot el disseny d'esports esportius.
Totalment.
Que han alterat totes les corrents que porten els depòsits de la sorra normal, però clar, ara aquí...
És comunista,
veurà...
si ho dius.
Sí, sí, no, però això està molt clar i hi ha tots els estudis que ho demostren, el que passa que la nàutica és un gran negoci, també diríem, no? I ara qui treurà tots aquests ports? Dit això, hi ha moltes maneres de tractar el litoral, diríem, no? I particularment, tant el Prat com a Gavà, i particularment Gavà, ha fet un tractament de la platja que per mi és modèlic.
Això deia de les científics.
Perquè ha fet una renaturalització de la platja. Ha restablert les dunes naturals, ha afavorit el pi rastrer, que és aquest que es posa a baixa. Fa goig anar per allà quan surten les flors blanques de duna, que és meravellós. O sigui, han fet el tractament millor que es podia fer d'una platja. I tot i així, el canvi climàtic ens està portant a que, bueno, 30 metres de platja que s'emporti de cop, és que et quedes sense platja. Mm. I jo només vull recordar una cosa. Potser portar sorra a les platges és onerós, és car, etc, etc. Però aneu un dia a la platja de Gavà i veureu que hi ha un espai immens d'esbarjo per tota la gent, l'espai més democràtic per gaudir de la natura que pugui haver-hi. Jo crec que això...
Vota Milagros. Realment és una campanya magnífica.
No, però jo vull dir...
Per persones i per gossos, perquè també, això també. És un altre tema.
Però vull dir, no, vivim en una concentració metropolitana tremenda, que necessita espais
oxigen
i llocs perquè els nens corrin i els gossos.
Hem de calcular el cost d'això, perquè...
Bueno, però perquè... també te diré que els que poden pagar-se anar-se'n a les Bahamas ja s'ho paguen. Hem de pensar en els que no poden pagar-se anar a les Bahamas.
Sí, clar, o viure en Gavà, a prop de la platja.
No, però és fantàstic, també. Agafes un tren de Rodalies, no saps si no arribaràs, arribes. Exacte. A Gavà. És un pla, un pla familiar d'aventures fantàstic.
Jo sobre això només...
No, però ara parlant... Vull dir que jo estic d'acord, que està a favor de les platges, però vull dir que...
No siguis cenizo.
No, però hem de calcular...
Si ens treus les platges ja, o sigui, pleguem.
No, però hem de calcular el cost, perquè és veritat que, és evident, els veïns d'aquestes zones tenen... I el Maresme s'ha passat històricament.
Bueno, i vés-te'n a les de Barcelona o vés-te'n a qualsevol, a les de Prat, a qualsevol.
Bueno, això el Maresme ha passat històricament. El cost no sé si és pagable. Vull dir, hi ha un moment... On, i això t'ho expliquen, això el Ministeri de Transició Ecològica ho té bastant clar. Quan li demanen tota l'estona als ajuntaments...
Depèn el que posis a la balança.
Exacte, no, tal qual. Però quan...
I hi ha coses que potser... A tu pot pensar que potser pesen poc, però algú que té un gos i que vol anar a passar...
No, el que passa és que l'Artur, a l'hora que arriba a la platja, és l'hora que ja els llocs bons estan agafats. I per això no li agrada la platja.
Quina fama, eh?
Jordi.
El que parlàvem abans de buscar fonts fiables... no negaré jo el canvi climàtic, però pel que m'ha semblat entendre... El que m'ha semblat entendre de l'entrevista a les dues alcaldesses és que elles no ho han dit cantant, però ho han dit xiulant. Han dit, aquí, des que s'han fet les obres al Port de Barcelona, això no va bé.
Ah.
És a dir, crec que seria bo... No dir, és a dir, crec que seria bo aclarir si és canvi climàtic...
Les dues coses.
Les dues coses, perfecte.
Les coses.
Llavors, vinga, suma. I, per altra banda, sense entrar... amb el jardinet en el que estic posant...
Perquè no voleu ni més balons, jo.
No criminalitzeu tot el sector nàutic.
Jo no criminalitzo
res. Es fa caricatura del pijo miate, i escolta, hi ha un gran desenvolupament d'activitats per nens, nenes...
L'economia
blava,
ja ho sabem.
Ara la Copa Amèrica ja s'ha vist com ha transformat Barcelona.
Aquest és l'estigma... No, aquest és l'error... Va ser un error de l'Ajuntament de Collboni. Aquest és l'error de tractar la nàutica així.
No només de l'Ajuntament de Collboni,
que la foto sortia tot, que
quedava un fora.
Ho recomano que us hi acosteu, perquè la feina de les federacions de vela, de nàutiques, etc., i els clubs, sí. És important.
Que sí.
I mentrestant, les carreteres, Txell Garriga.
Què tal? Molt bon dia. Doncs a primera hora dèiem que semblava que hi havia una mica més d'intensitat que altres divendres, ara mateix, però molta tranquil·litat. Els únics punts amb retenció que veiem són a conseqüència del tall de l'AP7. Hi ha intensitat al voltant de Martorell cap als punts dels desviaments. També les vies que estan assumint el trànsit d'aquests talls, la 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà per enllaçar cap a la C32, B24 i N340 a Vallirana cap a Vilafranca, amb trams de congestió ara força intenses. I alerta també per una possible incidència a la C55, a l'altura d'Olesa de Montserrat, que està, veiem, provocant retenció ara direcció Manresa. Però, en general, força normalitat.
entonces, cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, verás, sirvió.
Que esteu tots cantant, no sé quan tallar la cançó. Tanquem l'àgora, va, avui en Ferran Espada, Mirant Ostres de l'Obertura, Puente i Jordi Cominal, però abans, Marisa Gil Palforada, bon dia.
Bon dia.
Més continguts del matí de Catalunya Ràdio per avui.
De seguida, un nou dilema amb l'Elisenda Pineda, la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i la Glòria del Toro. Avui ens preguntarem si val la pena encara anar a macroconcerts, com
no,
els que farà l'última de la fila, l'Olímpic.
El tema ha canviat, Pol, el tema ha canviat, però no us heu estat informats. Ah. No parlarem d'això, no parlarem d'això, el dilema.
Em pensava que deies que no valia la pena anar als macroconcerts.
Per segona vegada ha canviat.
Davant d'aquest caos de Rodalies, ens hem d'indignar o ens hem de resignar.
Ah, mira, doncs, nou dilema, va, sí. Me n'assabent tu ara aquí.
Home, molt bo, jo crec que els catalans ens estem morint per dins.
Sí, Jordi.
Ai, que no hi hagi reacció a tot el que està passant, em fa patir per si estem morts per dins, la veritat. Igual ja només som zombis
caminant. Abans demanava dimissió, no, ara diu que estem morts per dins.
És espectacular que ningú
Jordi,
faci res.
Què passa? Que no ets el representant dels indignats, o sigui, no ets l'estereotip.
Ja ha passat el 15M,
A mi mateix. França era una altra cosa.
Avui estem de celebració els catalans perquè una pel·lícula catalana ha arribat a ser candidata a finalista als Oscars. Vull dir que també la cultura sempre ens salva.
Això està molt bé.
La cultura ens salva.
Jo apostava per una altra.
Bueno, i què més, Marisa?
Amb el filòsof Oriol Ferrés anirem fins a l'espina de l'actualitat, fins a l'essència, i avui ens centrarem en el concepte error, perquè error és humà i tots ens equivoquem, però què passa quan perseverem en l'error?
A les 11, conversa llarga amb el Lluís Llach, arran dels 50 anys dels concerts històrics al Palau d'Esports de Barcelona i de la celebració la setmana que ve de dos concerts d'homenatge d'aquella efemèride al Palau de la Música.
I com tots els divendres, arriba la gran final del concurs pendent. Rebrem a l'estudi l'Adolf, el concursant que aquesta setmana ha aconseguit classificar-se per a la final i que pot sortir amb 200 euros a la butxaca. Truqueu-nos si vosaltres també ho voleu viure al 93-201-7474.
I ara què han dit els altres mentrestant? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola, guapo!
I què?
Anat a la platja de Gavà un moment, després de l'al·legat que ha fet la Milagros.
Val la pena, eh?
Sí, doncs, escolta'm, re, que som divendres i aquesta setmana ja saps que ha sigut molt intensa. A la gent del matí de Catalunya Ràdio se li ha exigit molt, ha treballat molt i avui ja ens comença a fallar la veu.
Si l'empresa propietària, que és xinesa, no en cedia el control a una d'americana i això... Tinc veu, ja. I això és el que s'ha tancat, ara sí.
Freddy ha treballat molt, home.
Sí, que descansi aquest cap de setmana.
Centrant-nos en l'actualitat, a mesura que passen els dies des de l'accident dels trens de Còrdoba, algunes emissores pretenen portar la tragèdia cap al terreny polític. Carlos Herrera, a la COPE, escoltava aquest matí les respostes del ministre Marlaska, una roda de premsa, i feia com quan molts de nosaltres mirem els partits de futbol i ens posem a cridar a la tele, com si els jugadors ens poguessin sentir.
Immediatamente necesarios para que más dispositivos, los que se entendían necesarios, se presentaran inmediatamente.
Sí o no, te ha dicho. Sí o no. No te ha dicho que empieces con respuestas arborescentes.
Dialogar amb un tall de veu. Sí. Doncs estava emprenyat en Carlos Herrera amb Grande Marlaska. Per la seva banda, en Jiménez Los Santos, parlant també de l'accident de Córdoba, ha trobat un nou argument per criticar la gestió que n'ha fet el govern espanyol, el dol oficial.
Bueno, luto que consiste en no hacer un funeral católico. O sea, en Huelva, el Rocío, 2 millones de personas al año. En Andalucía, la tierra de María Santísima, la que impuso el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Pero, ¿esto qué es? Esto es la dictadura de unos mataos que odian al cristianismo porque no aprendieron el catecismo. Son lelos, son mataos, son gente de pésimo nivel.
Però és que en Los Santos gairebé mai li sembla res bé, i menys si es tracta d'alguna cosa que té a veure amb Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez va a Davos, doncs no ens agrada Davos.
Si tuviéramos un gobierno mínimamente decente, volvería el psicópata de hacer el ridículo en Davos, si es un sitio para tuberculosos agónicos. Hay una novela, La montaña mágica de Thomas Mann, que ves que allí no vayas. No vayas porque ha habido mucho dolor, mucha muerte. Hacen el ridículo y el canelo.
I a les xarxes, Joel, què han dit?
Avui a les xarxes, Ricard, em porten continguts virals sense gaire context. Mira, hi ha dies així. Comencem amb una mica d'humor semàntic de baixa estofa. Programa de cuina. La televisió d'Astúries, la presentadora fa una pregunta pertinent sobre la contaminació creuada amb el tema dels ous. I bé, el cuiner doncs no ho pot evitar.
Dicen que si se puede cascar los huevos en la encimera.
Depende de la altura que tengáis.
Dicen que bueno, si se puede cascar los huevos en la encimera.
Sí, vale, ja. Amb una vegada jo sí, crec que ja tenim prou. Sí. Seguim, va, ara coneixerem la Sara. La Sara i les seves amigues van pel carrer i es troben un reporter que els hi demana anècdotes gracioses. Les amigues animen la Sara a explicar la seva. Molta atenció, per favor.
Cuéntaselo a todos, Sara.
Una vez fui a una cita con un chico, cita sorpresa, y resultó ser su novio con una peluca. Su novio con una peluca. Y le dije, ¿tú eres el novio de esa? Y le dije... Y le dije, ¿tú eres el novio de Sofía? Y me decía que no, y se le cayó la peluca y todo.
Bueno, coses que passen a Espanya un dia qualsevol. Ara marxem de la ciutat al camp. Un altre reportatge, en aquest cas dels informatius Antena 3. Desconec la data, Ricard, em sap greu. La reportera entrevista unes noies que viuen al camp en plan hippie, d'acord? Els hi pregunta per què tenen els galls i les gallines separats.
Explícanos, Fanny, por qué separáis gallos y gallinas.
Bueno, eso te puede contestar mi compañera.
Sí, separamos a los gallos de las gallinas porque efectivamente, y este tema ha sido muy polémico, los gallos violan a las gallinas. ¿Por qué decimos violación? Pues porque no queremos utilizar palabras diferentes para humanes y no humanes, ya que nosotros no hacemos distinción entre especies. El acto de la monta es muy violenta y las gallinas huyen, intentan huir. Por lo tanto, no es un acto consentido.
Bueno, ja no deuen tenir ous aquestes alçades. I ara marxem al Parlament de Panamà. De Panamà, Ricard.
A Panamà
anem ara. El diputat Gabriel Solís, del Parlament de Panamà, sí, està acabant de presentar un avantprojecte de llei.
És el dels tomàquets.
Efectivament, és el dels tomàquets. Està presentant un avantprojecte de llei. I bé, sabeu quan li demanes alguna cosa a ChatGPT i et contesta? Que al final el ChatGPT sempre t'ofereix més ajuda.
Sí.
Ara vols que et faci això? És molt important aquella part no llegir-la en públic.
En temes legals, comptables i de compliment normatiu. Si estás interesado en un sector específico como turismo, comercio o agroindustrias, puedes darte ideas más puntuales que quieres enfocar en alguna industria en particular.
Ay, pobre.
Bueno, veus si han fet el divendres. Ferran Espada, Milà Hospital d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal, bon divendres.
Bon dia.
Setmana, bon dia. I sobretot precaució, perquè hi haurà neu a cotes baixes, eh?
Un altre
temporal aquest cap de setmana. Ja ho informarem al suplement.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia desnivells aptes per als jugadors de bàsquet. I la resposta era parals. Algunes carreteres tenen uns desnivells als revolts denominats parals. I els jugadors de bàsquet, doncs, són molt alts. 468 dels 1.335 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 16 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Camp Llong, Cristina Ortiz Castanyeda, de Barcelona. I avui també ens heu dit alçades, altures o relleus.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hola, ens cal res? Sóc el súper del Corte Inglés. Ni t'imagines quina qualitat. Hi ha cervesa sense alcohol 00 i 00 torrada amb la segona unitat al 50%. I productes de perfumeria amb un 3x2 de Garnier, L'Oreal i Mixa. I els pots combinar com vulguis. Ho aprofitem?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Els matins del cap de setmana, al suplement...
De seguida, el Tamagotchi del suplement, l'Albert Benet amb els esports. N'has tingut mai, Albert, de Tamagotchi, tu?
No.
Però...
Tu sí, no? Del
jo
suplement.
Sí, home, i tant.
Soc jo.
Sí, no, sí, et cuidem, sí. Et netegem, t'abracem, et curem quan et poses malalt.
Les coses que he d'aguantar a aquesta hora del matí, eh?
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
De seguida, el Tamagotchi del suplement.
Les coses que he d'aguantar...
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, continuem el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix en ruta, jo cap a la seu de l'ESGAE, perquè d'aquí a pocs minuts, a les 11, entrevistarem avui a Lluís Llach. Àngel Llàcer, bon dia.
Ah, bon dia, Ricard.
A la gent de Pineda, bon dia.
Bon dia, Prenda.
Gloria del Toro, hola.
Bon dia.
Judit Mascó, bon dia. Bon
molt bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Bé, mira, estàvem aquí parlant
ens
de la història.
Ens hem fet una foto tots junts, que avui estem juntets aquí.
Sí.
Sí.
I fa solet, i fa avorir aquest solet, i ens ha fet una foto molt xula.
Sí,
semblem una
no família. Mai junts a l'estudi, no?
No,
mai.
No.
Mai.
I faltaves
mai.
Tu, Ricard.
En veritat, tots junts, mai. Perquè
mai.
No hi ets ara, vull dir mai.
Mai.
O sigui, mai.
Sempre ens abandona, eh?
Mai. No, però o no hi ets tu, o no hi ha la Pineda, o no hi ha el
Pio. Sí, sempre falla algú.
Sempre.
No, mai.
Per això passa a les millors famílies, eh?
Ara.
Ah, sempre falta un cosí llunyà.
Sí, que viu fora. Que no. Haurem de quedar el dia de Nadal.
Clar.
Tots junts, perquè realment fem pleno.
Clar. Diu que tens una contractura, Àngel.
Sí, tinc una contractura.
Per què això, ara?
Com es diu això, la paletilla? Com es diu darrere la paletilla?
A l'espatlla.
A darrere, l'espatlla no és la paletilla. Del pernil no és el mateix.
Sí, però és a l'interior.
El lomillo bajo.
No, a l'ala.
L'ala?
Els àngels tenen ales.
L'ala. D'on surten les ales del
moble?
L'homòplat.
Sí, senyor.
Doncs a dins de l'homòplat.
De tant fer l'aviador...
Però l'homòplat és l'os.
Sí, però darrere l'homòplat, entre l'homòplat... entre l'homòplat i la costella, no? Hi ha un múscul.
Però jo veig, deixeu-me dir-vos que veig que des de que té l'homòplat fotut,
sí.
No, però l'homòplat és l'os.
El Porsche caient aparcat a la cantonada.
No és caient.
És caient.
No és caient.
És
un rotllo així més... Esport de ciutat.
Bueno, no és caient.
Però és Porsche, nene. L'homoplat i el Porsche, això...
Però escolta, que anem explicant les intimitats de la gent.
Home, però és que... Bueno,
home, jo també he vingut amb la Mercedes de la meva mare, avui.
Escolta, però com estem?
Carai,
he vingut amb la L5.
Ja ens hem de començar a explicar coses.
Amb la R5?
Amb la L5. El metro encara funciona.
Ah, no, sí, la...
Ah.
Jo, mira, com que visc a Sant Cugat, aquesta cosa del tinc els ferrocarrils.
Clar, va molt bé, eh? Què passa que jo em marejo?
Jo no els ferrocarrils ara mateix.
Clar, jo tinc els ferrocarrils.
Si vas d'esquena en els ferrocarrils, no et mereixes una mica?
Sí,
jo no.
Sí que sí?
El seient és massa recte per
mi. Sí, senyor.
Ah, depèn del... No, depèn de... Perquè a mi em toquen els combois antics. I els convois antics són molt més còmodes.
Ah, tens tota la raó.
Sí. Que t'acullen millor, no?
Perquè
sí,
el seient està més usat. Llavors, quan la cadira està més utilitzada, ja s'agafa més el cul.
Abans hi havia els ferrocarrils que anaven a Sant Cugat, abans eren com més antics, i llavors eren de fusta. I aleshores tu podies, depèn del cap a on anaves, hi havia on te repenges l'esquena, tu podies girar-ho cap a una banda i cap a l'altra.
Ah, això és molt pràctic.
I tu quan pujaves, si anaves cap a Terrassa...
Jo, mira, com que la conversa és tan interessant...
Com que no has anat mai amb el ferrocarril.
He tret el cafetó, no, i he
tret el cafetó. Jo he tret el
cafetó, jo estic en modo judicar-la. Rin, with the belly.
Passa que aquesta conversa la Judit no li interessa perquè no ha pujat mai a un metro.
És mentida.
No, no has anat mai a anar a un
metro. M'indigna. Jo no vaig amb porcs, vaig amb ferrocarril.
És que no. No, què dius?
Però és que aquí molta gent ho sap. Un Porsche, mil vegades, tampoc no va fer gilipolles.
No, no et pensis, que per anar... No, és veritat. Moltes vegades és molt millor el ferrocarril,
Clar, deixa la porta.
Home, et deixa, sí, si vas a plaça Catalunya...
Per anar l'11 de setembre a Mani, cas, que ells no es pot aparcar, però lo típic... Però...
No es pot aparcar al centre de Barcelona, tampoc. A més, baixar a Barcelona, amb el cotxe són 30 euros, i amb els ferrocarrils és un.
Clar, mira, tot això que
està més car, el bitllet, mira, rotllos, vist, un limit, així,
80, no, si tens, no,
és
si tens
viure tot, amb una més bona qualitat.
Exacte. En tot cas, avui ens preguntarem, arran de la situació que hem viscut de caos aquests dies a Rodalies, si hem de reaccionar indignant-nos o resignant-nos.
La indignació,
o sigui, davant d'un malestar, d'una injustícia, com reaccioneu vosaltres?
Jo crec, Àngel, que la indignació sempre és bona, Àngel? No ho sé. Però,
jo no m'indigno mai. Jo m'indigno amb l'estupidesa humana, això sí.
Perdona. I amb la justícia també t'indignes. T'enfada molt.
Sí, amb la justícia sí, però vull dir que depèn de qui tingui davant, perquè si no és responsable del que està passant, jo, pobra persona, tampoc no li diré gaire res.
Sí, clar, però algú li has de dir les coses.
Molt bé. La gent que és un puto pringat, que està allà cobrant els seus 1.000 euros...
Els informadors no t'enfades.
Ara, si l'informador és un imbècil, sí,
claro, sí, exacte, però d'entrada no sabem si és imbècil o no, com tu
però
dius, Àngel. Llavors, quan t'hi apropes, jo moltes vegades dic perdona, Aquest perdona ja és
clar,
perdona,
ja és, el que ve a partir d'ara
ja sé
no
que tu no tens cap culpa.
Correcte.
Però tu estàs aquí i jo li he de dir algú.
Exacte.
Per tant, escolta.
Sí, senyora.
Llavors, ho puc dir amb el to d'enfadada, vull que es noti que estic enfadada, vull dir el que vull dir, fins al fons, fins al final, però és veritat que aquella persona tinc consciència que està fent la seva feina i segurament prou pena té.
Exacte.
O sigui que és aquest punt mig
bueno,
que
té,
mostraré la meva indignació,
sí,
donaré
això...
tota la informació que vull donar i vull que em prengui nota.
Això s'hi afegeix, a més, que en aquest cas concret, tu veure si... El servei de Rodalies funcionés sempre bé i és un dia puntual, cada cop i volta ha plogut i els trens no funcionen i s'està informant d'aquella manera, home, treure la violència...
Jo, si em deixo anar, em conec.
I comença...
En sèrio, em conec, llavors acabo fatal, perquè em tremola la veu. Si em deixo anar...
Mira, ahir parlàvem amb una...
Jo
a vegades penso, hòstia, que no recordo ja ni qui sóc.
Clar.
També
sí, ahir parlàvem amb una persona que treballa a urgències a l'hospital, no?
Sí.
I em deia, diu, a vegades hi ha gent que és molt mal educada.
Sí,
no? I tenim guàrdies de nit, i clar, la gent té unes exigències, i els familiars, tots els familiars, diu. Ja. Però clar, també ho entenc, perquè si tens una persona que es troba malament, doncs tu estàs patint, perquè tens una angoixa, no?
Jo una vegada vaig explicar una anècdota, em va donar un ataquito d'ací de los míos.
Sí, aquest?
Estava a urgències, jo tinc una tia de caràcter fort, no?
Sí.
I estava a urgències i estava molt malament, i ja em volia anar a casa i no m'estaven venint a treure les vies, no? I em vaig arrencar les vies, per anar-me'n a casa.
Bueno, però això no li vas... Bueno. Amb un infermer no li vas arrencar els ulls, et vas arrencar
no,
tu
mateix. No, però va ser, o sigui, el moment que va entrar l'infermer i va veure tot ple de sang, perquè m'acabava d'arrencar les vies, perquè jo volia marxar a dutxar-me a casa.
Clar, però jo em venia a referir que si és un tema puntual, què ha passat ara? Que portem mesos i mesos aguantant gent que no pot arribar a la seva feina, gent que no pot anar a un hospital, per exemple, que té una revisió i ja no condueix i agafa el tren per anar a l'hospital.
I arriba un moment que potser causen aquest passotisme de dir...
No, que se t'omple el got.
Tot va tan malament.
No,
temps,
Judit, que
puc
fer
jo.
És que no pots més, ja està. Sí, petes.
Clar, se t'omple el got fins a un punt...
No puedo más! No puedo más!
El que tenim que buscar són els responsables. On estan els nostres diners per tot això? De Rodalies, de tal. Això és el que passa. Si estem pagant amb el pringat que està allà a l'estació, és un puto pringat.
Fa temps que en parlem i que...
Això, si és que falten diners, on estan els diners? Que és l'important, no?
També et dic jo que si jo sóc una d'aquestes persones que no m'agrada anomenar-los pringats perquè estan fent una feina com qualsevol altra...
No, però és més feina pringada que altres.
No, bueno. Pringat en aquest moment.
Sí,
quan tens a tothom que t'està mudant a la cara.
T'has de menjar un marron.
Sí, exacte. Però jo ja sé quan em llevo al matí que... que m'han trucat al meu cap i m'ha dit escolta'm, noi, tu avui estaràs a l'andana i estaràs informant amb aquesta gent. Jo ja sé que sí o sí em cauran pals per tot arreu.
Sí, sí.
I aleshores aquell dia, pum, per aquí mentre parlem surt, parlem fotururut, saps? I llavors traslladar als meus superiors la informació que he rebut.
Però
també s'ha d'entendre que la gent està encesa i que en un moment en el que
i
ja
que tenim dret,
els
tenim
nassos
dret.
Plens...
És a dir, indignar-se doncs que... sí, però amb to, diguéssim.
Ara, jo crec que els de recursos humans ja posen a les gosses allà. És a dir... agafa i diu, qui tinc simpàtic? Bueno, doncs no el posaré.
No, clar, posaré o algú vulnerable.
No sempre és així, Àngel.
Perdona?
No sempre.
No.
Però què us passa avui, Judit i Àngel? Què us passa?
A la Judit, no, perquè la Judit ja fa dies que va contra mi. Tu,
no és veritat,
tu no hi ets mai, però
a mi em diverteix.
Però ja fa dies.
No, és veritat, perquè li dic que anava guapíssim, estilós, va amb color xocolata, negre, pantaló molt ample.
Vesteix molt bé últimament, sí.
La Judit està buscant el divorci, ja està començant a apretar.
Està molt guapo.
No, perquè llavors, Judit, bueno, ella ho fa, això.
Tu dius que tu t'indignes,
una de cal i una d'arena, sí. És com funciona la vida. Sí. Mira, amb els que t'atenen igual.
Bueno, també et dic una cosa.
Molt bon dia. Li afavoreix molt bé el tratjo que porta.
Exacte. Ara.
Faci favor de la feina.
Escolti'm. El català promig és molt més de la passiu-agressivitat que no de muntar un pollo, eh?
Ah,
de començar a ficar cares, de tal, no sé quantos...
Jo he après que la ràbia te l'endús tu al final.
Sí,
és, això,
sí,
exacte. Quan t'hi trobes tantes vegades, al final dius, mira, doncs res.
Tens tota la raó,
exacte,
eh?
Molt bé, tu, llavors, sí. Jo ja m'he resignat. Llavors,
però si la treus, no et quedes descansat?
No.
Jo sí, jo que soc una tia rabiuda.
Jo tremolo després.
L'altre dia vaig anar a un hotel, hi havia una imbècil allà a recepció, o sigui, hi havia un noi simpàtic i hi havia una d'això. Llavors diu... Diu, hòstia, no tenim... Dic, els llits poden ser que no siguin dos llits junts, que siguin un gran, saps? Perquè sempre acabes...
King size.
Si és de matrimoni,
es diu King size.
Sempre es posen dos matalassos i acabes com
molt
a dins del matalàs.
Plaça de toros, volies.
No, volia un matalàs, un llit. No dos matalassos.
Ah, sí, però una plaça
de toros.
Home,
és molt perquè l'Àngel Yasser no pot tindre ni un llit d'un tamany normal, té que estar dormint amb un forat al mig com si fos el Cañón del Colorado.
Home, és que
és
no,
molt
no,
fort.
És molt fort. I aleshores diu no sé què, diu, ara, pues ara t'ho miro, a veure, perquè no tinc cap habitació, no sé què. Llavors, al costat, diu, bueno, a veure, tampoc no el facis un upgrade d'aquests de no sé què. I llavors, dic, bueno, perdona, és el meu aniversari. I li vaig dir jo, dic, és que em quedava perquè el meu aniversari.
Ai,
i el meu aniversari em fa, molt bé, felicitat. Escolta, jo, clar, no vaig dir res, perquè vaig dir, tu no diguis res, però ja em va sortir perquè aquella ràbia de dir...
Li caurà un calbot,
home, aquest. Tens una segona oportunitat. No li vaig dir, perquè encara no m'havia donat l'habitació. De cop i volta, el noi va veure que aquella era una idiota, que vaig pensar que i em va donar la suite.
Què dius ara?
Molt bé. Un aplaudiment per l'Àngel Yasser, que va ser educat i va aconseguir una suite.
No, bueno, no,
però quan us indigneu, també hi ha una cosa que és el temps. És a dir, el temps és un recurs que va escàs. Llavors, esteu dedicant una energia i un temps a una cosa que potser hem de dedicar-lo a buscar l'alternativa.
Mira, jo aquesta setmana he pres una cosa de la indignació. Jo tinc un problema amb la meva distribuïdora, vale, que fa dos mesos que no m'arreglen una punyetera cosa superfàcil. I estic dedicant 4 hores setmanals, fa dos mesos, a parlar amb aquesta gent que no fa ni puto cas. I vaig dir, aviso de demanda, aviso de demanda. Jo ja sóc una senyora. I vaig enviar un mail a l'equip legal. Això m'ho arreglen en 7 dies, en 7 business days. Això en anglès, gràcies ChatGPT. O va una demanda. Perquè jo ja estic en modo senyora gran, senyora...
Però això, és a dir, al final tu el que vols és que se solucioni el problema.
Home, clar, porten dos mesos marejant, saps? Val. Jo parlant amb gent que no m'ajuden res...
Però tot això és dedicar un temps i una energia a una cosa que genera més conflicte. No et resoldrà el problema.
És que
sí. S'han espavilat. Ara que he avisat, aviso de demanda i tengo las ganas y los recursos para hacerlo, que ho he avisat.
I també hi ha l'estratègia aquesta de que segons quines empreses, com que ja saben que jugant al desgast aconsegueixen guanyar, hi ha allò, miren cap a una altra banda i es cansarà de reclamar i de dir, de fer i de tal, i com que també saben que hi ha moltíssima gent que quan ens fem grans evitem el conflicte, precisament per això que deies, Àngel, de no endur-te la ràbia a casa i que de cop i volta et costa dormir perquè estàs donant-li voltes, doncs llavors, mira, escolta'm, qui dia passa any em penses, què et vull dir?
És que això crec que també té a veure, l'edat.
Sí, home, i tant. Però diré una cosa, Ricard, vull dir, jo com més gran m'he fet, també sé dir les coses, que abans també callava més i era més dolça.
No.
I jo ara sé dir més les coses i més... Ostres, jo he passat un any també fumudet amb la Seguretat Social i he hagut de muntar alguna escena.
Indignació ens crea comunitat, ens uneix.
Sí, tu creus que sí?
Sí.
Perquè tenim el poder al cap i a la fi.
Això a vegades m'ha passat en algun aeroport, quan passa alguna cosa i tal. Si t'ajuntes i crees massa...
Totalment, i tant.
Això té molt més pes que un loco o una esbarada com jo, que puguin allà dir, escolti, que no sé què... Això no arriba.
Jo dic, m'escol, líder sindical.
Sí, no, però una vegada a mi m'ha fotre fora d'un cap, perquè tenia una hèrnia, i llavors tenia molt mal. I aleshores m'havien de punxar un incitant, no? No existeix, l'incitant. Bueno, una cosa que et punxava, l'incitant, que era una cosa per relaxar un relaxant muscular. Llavors vaig anar allà i li vaig dir, escolti'm, dic, mira, és que no sé què, dic, tinc molt mal, dic, em poden punxar, no sé què. Diu, bueno, hauries de tenir una cita amb el metge. Dic, diu, on estàs empadronat? I dic, bueno, encara estava empadronat el que altre, dic, aquí no. I em diu, bueno, doncs quan t'empadronis ja tindràs la cita. Clar, jo li vaig dir, a veure...
Tu li havies de dir, però si no tinc cites amb ningú, fot 2 anys...
No, però això fa temps.
Va, però ni un dia més.
Abans de la pandèmia. L'última cita és abans de la pandèmia.
Perdona, un any i mig fa. Fa un any i mig.
Allò no era una cita.
No estem parlant de cites, estem parlant de
racatana. De galputxi.
De triquitranc.
Vaig
enfadar amb aquella senyora del camp i jo li vaig dir, dic, jo sempre m'he preguntat com eren els nazis que portaven els jueus a les càmeres de gas.
La vanitat
ja
del mal.
Són, com tu.
Hannah Arendt, la vanitat del mal. Molt bé, això, molt bé.
Em cau les calces. Sí.
Molt bé.
Com es pot dir això? En sèrio?
Així li vaig dir.
Això Hannah Arendt ho deia, la vanitat del mal és esto. O sigui, tu estàs fent el que estàs fent de la feina, però al final del dia tens una persona putejada davant.
No,
però
també hem de pensar que tots tenim un mal dia.
Sí, però jo no, en les discussions sobreviure és guanyar.
Exacte, això té raó, el Ricard.
És
sobreviure
dir,
és guanyar.
Qui aguanta, sí, qui aguanta més tranquil·litat...
I guanyar és sobreviure.
És qui guanya.
És com la corte d'Enrique VIII.
És el que dèiem amb la Judit fa un moment, que perds els papers quan comença a tremolar la veu i aleshores ja no ets capaç de filar un argument sòlid.
Llavors arribo a casa i em desfaig i em diuen què et passa. Per poc em pego amb algú.
No us heu pagat mai amb ningú?
No,
mai a la vida.
Bueno, però, amb el meu germà quan era petita,
com es diu això de sacsejar?
Ah, sí, com?
Sacsejar.
Sí, però entre top models.
La vas agafar.
En algun desfile.
Entre tops models hi ha un bon rotllo. Entre tops models no hi ha aquests problemes.
Però tu, Judit, vas agafar el coll d'una persona.
No, el coll no.
Tu què vas agafar?
Homer Simpson.
No, de la camisa.
La Judit Mascompte s'ha sacsejat.
Sí, de la camisa.
Dels cabells, del monyo.
És que hi han coses i coses heavies, eh?
Quina cosa vas fer?
Bueno, per exemple, jo tinc un gual, i jo sempre tinc algú aparcat. No puc sortir de casa.
T'has pagat amb gent del gual.
I aleshores què? Surs allà?
M'encanta aquest tema.
Jo tinc un gual.
Cadascú que té un pols,
i m'apareix i em mira com ho dic, et passa, tia. Que dic, perdó. O sigui, clar, això perquè, clar, si tu arribes com corrents i dius perdona, jo és el que jo faria, no sé per què és malament. Però no, si arribes res, en plan calma, xitxa, i et mira de dalt baix, com ho dic, et passa alguna cosa, tia?
Què
passa? Què passa, Pineda? Tu què faries?
Aleshores jo m'encenc per dins, tinc aquell moment que dic, ara t'arrencaria la cara, o trauria els ulls amb unes culleretes de cafè, també.
Vull dir,
hi hauria una tortura i un dany. Però després, clar, has de respirar a fondo i comptar fins a 10.
No.
Llavors li pots dir, sisplau, pots treure el cotxe d'aquí? Si no, la policia,
no,
ja
això
està.
Això també és el que estàvem dient.
I és el mateix cada dia?
No.
Clar.
Aquí és on t'anàvem a parar. Judit, abans d'agafar-te de solapes amb gent, jo tinc una frase que és...
Solapes.
Em vols pagar? Em pagaràs? Perquè, escolta, tu dius això...
Tu treus la pitrera i tu
ja estàs exposant. Em vols pagar? Perquè si no és primer, jo donaré el segon, vindrà la policia a sobre, saps? T'emportarà a la presó. O sigui, jo sempre ofereix possibilitats.
Possibilitats. Davant de la vida sempre s'ha de fer això.
Sent una dona d'1,63, com que ningú et vol pagar, saps?
Doncs si són persones diferents, les persones que t'aparquen el cotxe davant del gual, clar, aquí tens un problema, perquè no pots ser incisiva amb tots. Si fos la mateixa persona cada dia que ja t'estigués buscant les pastilles...
Pot ser que hi hagi algú que repeteixi. Parlant de que hi ha una escola.
I si és la Madre Teresa...
Són una conxorxa.
És un altre tema.
Són gent que s'ho han parlat entre ells i han dit...
Les mares dels porcs caients...
Les mares i els pares...
Les mares dels porcs caients...
No només són dones, hi ha molt home, hi ha molt pare jovenet que porta la criatura.
Hi ha molta tia aquí.
Hi ha molta tia, paridores. Recentes.
Allà amb el Porsche Macan.
Hi ha molt cayenne.
Cayenne.
Quin mal gust de parir. És que cosa tan antiquada.
Encara està aquí,
M'està esperant. Però és que no és... És que és llogar. No. L'he llogat. El llogo cada divendres per venir, perquè sí que provaré. Cada divendres he quedat amb el mascó, llogo un cotxe...
És que el tio baixa del port.
Lloga el mateix.
Acompanyat, el deixen a la porta i al·lucino.
Però això és enveja pura.
És enveja pura, sap viure bé.
Jo dic que al·lucino. És una cosa bona, al·lucinar.
Jo sóc l'Àngel Llàcer i em venen porteando per la porta, així com si fos la reina de Saba. Dos senyors a sobre d'ombros, saps? Saca la botella, que me voy a...
Ara que dius això de l'Àngel Llàcer, Àngel, t'ha passat que hi ha hagut un conflicte i que de cop i volta et reconeixen i canvien de cara?
Home, i tant!
Clar. També ho ha passat tu, Judit.
A mi saps què em passa? Que quan hi ha un moment de conflicte, m'oblido de qui sóc.
Ja.
I és molt greu.
Això és molt greu, perquè ets més cos. És molt greu.
Un cotxe s'enfada perquè l'adelantes, jo què sé.
Clar.
I de cop i volta et veu la cara i...
Però jo també faig... Jo sempre sóc supersimpàtic, un simpàtic agressiu, d'aquest...
què?
Bueno,
què ha passat? Ai, què? Què? No, perquè dic... Ai, 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 dic... Oh, saps, faig... Oh,
ai, és que ets famoso.
Jo t'ho he vist fent molt, això, eh?
Sí, no?
Però està molt bé perquè aquella persona... Jo t'ho detecto que ho estàs fent perquè ja sé que ho fas, però aquella persona que ho està rebint per primera vegada...
Clar.
Rep un que simpàtic és l'Àngel Llàcer, sí. I se'n va a casa bé.
No, no, no ho sé, tampoc és Filipollas.
Saps què?
Energia de paridora està notant,
M'ha ratllat el cotxe. No?
Però que simpàtic. Sí,
no, jo a vegades he fet un petonet i l'he llançat i això molesta molt, eh?
Sí, és molt agressiu.
És molt agressiu, eh? Està més que un dit.
Que et trobis una roseta que faci... És com...
I tant, i tant, i tant.
No, no, he fet l'imbècil. Ai, no m'he enterat, que t'he adelantat quan no podia.
Clar, clar. Ai, perdona.
Però jo crec que de tant en tant està bé treure aquest punt de ràbia. De tant tant. És com... És que si ens ho quedéssim tot dins, implosionaríem. Sí, llavors les costures se'ns quedarien... Sí, clar,
s'ha de respirar fons,
ens posaríem
malalts. S'ha de treure... Sàcalo, sàcalo.
Llavors, de tant en tant, un esgarit.
Això
és meu, eh? Un insult.
Sàcalo.
Home, sàcalo.
No,
això
no és teu. Sàcalo.
Això no ha sigut mai teu. Bueno, no ha sigut mai teu.
A veure, perdona, Mascó,
ho sap. La Judit Mascó, si sap aquesta frase, és per la meva
això
herència
sí.
Televisiva.
Això sí, però tu no... Tu
això
has dit
és de l'Operació Triunfo 1...
I tant.
Sàcalo, sàcalo.
Sàcalo, sàcalo.
Aquesta frase, aquesta frase
jo tenia entès, Àngel, que no l'havies dit mai,
sí,
aquesta frase.
Bueno, sí, però això és un altre tema. Però
no, aquest... no, és un altre tema, perdona.
Bueno, diu sàcalo
si no
perquè hace rato
mai,
que no dice mete
no
meló.
Aquesta frase.
El problema és meter, no sacar.
Doncs el bo és sacar la ràbia, saps? I de tant en tant.
Molt bé, Pineda, com recondueixes, m'agrades molt.
Insulto molt també quan sóc a casa soles. Llavors em surten tots els renecs del món. A la tele, amb totes les coses de ràbia. O, per exemple, amb això de Rodalies, no? Jo puc arribar a casa i estar sola, i llavors faig baixar tots els sants.
Sí, sí.
Tots els insults, però coses molt barrueres, eh? Molt lletges.
A casa sol ets molt eloqüent.
Molt.
I allà, saps allò? Sempre allà. Tu,
no,
però això... I te'n vas a casa i llavors ets supereloqüent, amb uns insults.
No, però per ser supereloqüent, un consell important.
Des del relax.
Un consell important. Per ser supereloqüent, quan un està discutint, un té que practicar a la dutxa. Tu et fiques a la dutxa i comences a fer discussions imaginàries. Jo sóc un trinquete, un torpedo, quan discuteixo, perquè no hi ha com pillar-me. No hi ha com pillar-me, per què? Perquè porto practicant des que tenia 5 anys mentre em prento el cabell.
A la dutxa?
A la dutxa.
Ah, sí?
Sí, sí. I pim, pam,
I
pim,
com
pam,
practiques?
Pim, pam, tu sola.
Home, es posa la mascarilla i mentre
sí,
li fa efecte...
Sí, comences a fer una situació imaginària i comences a practicar. Practiques, perquè en la pràctica està la perfecció.
I escolta'm, i què t'imagines?
Doncs el que sigui, doncs, barallant-me amb un ex o barallant-me amb un senyor conductor...
Ja ho tens fet.
Barallant... Exacte, llavors tens tables.
Jo això
tables.
El que faig amb els meus amics.
No
quan m'enfado amb un amic meu, em discuteixo amb ell sol a casa. I quan ja vaig amb ell, ja no em discuteixo perquè ja m'he discutit.
Ja està tot...
Bueno, però
tot
la feina, clar.
No hi ha com
practicar
les coses.
I aleshores tinc una contractura a l'homòpera.
Ah, mira't això. Mira. Que no sigui d'això.
Que, per cert, un dia ens ha trucat, Àngel...
Ah, bueno,
i ens ha dit que no s'ha de dir no és l'homòplat, sinó que són les escàpules.
Les escàpules.
Són
les escàpules, totalment.
Sí, les escàpules.
Ah, Pineda, Lluís Mascó, Àngel Llàcer, gràcies per acompanyar-nos. Una pausa i repassem quina ha estat l'espina de l'actualitat. Ara tornem.
Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. Tenim fins a un 50% de descompte en tot el que necessites per un entrenament perfecte. I en una gran varietat de marques. La setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. No te la perdis. Del 22 al 28 de gener a la botiga web i app.
Si hi ha Don Simón, ens quedem. Tinto de verano. El tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
Ja ha arribat Blancolor al Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte en roba de llit, bany, taula, descans i de tot i més. Blancolor, només fins al 28 de febrer. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació... Enginyeria TIC de la Salut, Informàtica, Intel·ligència Artificial, Filosofia, Política i Economia i el nou grau en Matemàtica Aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
Només fins diumenge al Corte Inglés estalviat l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics...
També en electrònica esportiva, tecnològica...
salut, mobles de cuina i bany.
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament obert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A 11 minuts per les 11 del matí, a aquesta hora saludem el nostre filòsof de capçalera, Oriol Ferrés. Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Amb qui tanquem cada setmana la setmana d'actualitat. Avui què, Oriol?
Doncs avui, mira, deixa'm explicar-te que aquesta setmana primer ens vam despertar dilluns amb la notícia de la tragèdia del xoc de trens a Ademuz, amb més de 40 morts i un centenar de ferits. I l'endemà, dimarts 20 de gener, un altre accident, aquest cop a Catalunya. Un descarrilament de la línia R4 a Renfe entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, amb un mort i una trentena de ferits. I encara un altre a Cartagena. S'han iniciat investigacions per aclarir les causes dels accidents. I aquí hi ha el tema, perquè la paraula accident pot indicar també per associació error. Però no és el mateix, hi ha una diferència. L'accident pot ser fortuit, no sempre ho és, esclar. L'error, en canvi, sempre és humà, i per tant hi ha responsables morals. I és que els errors tenen conseqüències ètiques, a vegades, com en aquests fets, a més en termes de sinistralitat. Potser, però, en el cas de les xarxes ferroviàries, perquè diuen a vegades que errar és humà, que equivocar-se és humà, però en el cas de les xarxes ferroviàries i altres sistemes complexos, es tracta més aviat d'un cúmul d'errors, qui sap si fins i tot estructurals. I avui, per tant, a l'espina de l'actualitat, Ricard, proposo reflexionar sobre el concepte d'error. Què és? Com reaccionem davant de l'error? I més encara, com hauríem de reaccionar?
I quins errors es poden perdonar i quins són imperdonables, no?
Exactament.
En definitiva.
Sí, mira.
L'error. L'error és l'equivocació. És un intent frustrat.
Doncs podem dir que errar, equivocar-se, és com sortir del camí, no? Els errors tenen costos i, per tant, equivocar-se és perdre, però també sortir del camí, perdre's al mateix temps. I, efectivament, sembla que a vegades, no sé si t'ha passat a tu, Ricard, però quan ens equivoquem, a vegades generem aquesta mena de pensament de que voldríem com tornar enrere per arreglar-ho, per fer que això no hagués passat mai, no? Aquesta mena de cosa una mica neuròtica, obsessiva, compulsiva. Però, clar, evidentment, el temps ens empenya endavant i no podem tornar mai enrere. Per tant, no ho sé, amb els errors, a vegades, potser el que és interessant és aprendre alguna cosa d'aquests errors. És a dir, poder progressar i poder veure que quan torni a presentar-se una circumstància semblant, doncs poder-ho prevenir i poder-ho solucionar i fer que no passi.
Aquest és un punt molt important, no? Perquè quan hi ha un gran accident, per exemple, sempre intentem, doncs, intentar entendre per què no tornarà a passar, no? És a dir, què ha fallat perquè això no torni a passar. Que en el cas del que estem explicant, d'aquests accidents, el ministre Puente, per exemple, deia és que això és inevitable, no? Perquè que caigui un mur de cop i volta quan passa un tren és una cosa, o aquest temporal, és una cosa que no podem preveure, no podem evitar. Això és frustrant.
Sí, aquí hi ha la diferència que dèiem al començament, no? Podem parlar de que és un accident i podem entendre que el risc zero no existeix i que, per tant, vivim en la incertesa i poden passar accidents. Això que deies és interessant també, no tant pel que deia el ministre Puente, sinó pel fet que, a vegades, amb aquests avenços tecnològics tan espectaculars, ens pensem que podem arribar a tenir una seguretat absoluta i que la vida pot ser segura, i quan passen coses, aleshores ens frustrem o ens contrariem com és possible que això hagi passat. I efectivament, és a dir, el risc zero no existeix i hem de viure també i hem de saber gestionar la ignorància. És una idea interessant. De tota manera, deixa'm que et digui una cosa. És a dir, a vegades amb els errors també passa que volem buscar culpables.
Clar. O responsables, no?
Sí, aquí és on volia anar jo també, no? És a dir, és interessant, deixa'm que et digui, perquè ha tornat a passar. És a dir, vaig sentir les notícies i Isabel Díaz Ayuso dient no s'han de buscar culpables com està fent el govern, i ara que s'ha quedat sense la possibilitat de buscar culpables, el que cal és trobar solucions. Es referia a la multiplicació d'aquests accidents ferroviaris. I efectivament, ho ha tornat a fer Díaz Ayuso perquè és una gran geni de la contradicció. És a dir, mentre està dient una cosa que podríem estar d'acord, i és que no s'han de buscar culpables tant com trobar solucions, al mateix temps està dient que el culpable és el govern. Per tant, no sé, és un personatge interessant perquè fa aquesta mena de contradiccions, i no sé, algun dia m'agradaria poder parlar amb ella, tot i que em sembla que els catalans no li cauen gaire bé.
Va, perquè Marina, fa un parell d'anys la vam entrevistar al matí de Catalunya Ràdio.
I com és l'experiència?
Bé, inoblidable. No, va estar bé, va estar bé. Ens va tractar molt bé, la veritat és que ens va tractar molt bé. No, no, cap queixa. És veritat que hem intentat tornar a entrevistar i costa que ara vulgui fer una entrevista, però si ho fes, Oriol, no pateixis que et convidarem.
Oh, i deu estar molt ocupada, però us ho agraeixo moltíssim.
Sí. Escolta, però l'error també comporta assumir responsabilitats, és a dir, assumir que hi ha passat alguna cosa i que tu t'has equivocat. I moltes vegades el que veiem és que això no passa, que es dilueix, que ningú assumeix que hi ha hagut un error.
Clar, els sistemes complexos a vegades ens fan pensar que les responsabilitats són col·lectives, perquè estem parlant d'organitzacions que són grans i que hi ha molta gent a dintre, i a vegades podríem dir, home, no es pot trobar un responsable individual, personal, i es dilueix, com deies tu. Efectivament, però és quan hem d'estudiar-lo més bé. L'error és com el personatge aquell que no volem veure. És aquesta cosa que volem tapar. I el que és interessant és poder-lo estudiar bé, l'error, per tal de mirar-lo de cara i veure, estudiar bé què és el que ha passat en aquests sistemes per tal de prevenir. Jo crec que en tots els casos segurament es podrien trobar maneres de fer millor les coses. I hem de ser tolerants.
Però això és moralment acceptable? És a dir, si diem, d'acord, hi ha hagut un accident, ha sigut un error. Anem a buscar la manera de millorar-ho. Però, clar, entremig hi ha hagut pèrdua de vides, per exemple, no? Quin cost hi ha hagut perquè es corregeixi aquest error?
Exacte. Hi ha un tema de costos i, per tant, com molt bé dius tu, un tema de reparacions. Encara que no puguem trobar, perquè el coneixement és limitat, què és exactament el que ha fallat d'una manera total i absoluta, sí que és veritat que les institucions, les grans organitzacions, no sé, Adif, Renfe, etcètera, etcètera, també, d'alguna manera, són les que tenen, per dir-ho així, la responsabilitat, són els titulars d'això. Per tant, d'alguna manera, són els que estan implicats en la qüestió del cost, i aquí estem parlant de sinistralitat, per tant, és una cosa molt greu i molt tràgica, i també de reparació, evidentment, i de poder explicar quins són els passos que s'estan fent perquè aquestes coses no es puguin tornar a reproduir. Digues.
Que anava a dir que l'error també a vegades el confonem molt amb la veritat, no? Què és la veritat, al final, no? Perquè si estem parlant d'una cosa que al final ens posarem d'acord en el que ha passat, però mai sabrem, no anem en lloc dels fets, per tant, mai sabrem si allò que ens estan dient és exactament la veritat. Hi ha un acte de confiança, també. No?
Exacte. Mira, això que dius és molt interessant i molt filosòfic, perquè amb la qüestió de l'error estem parlant d'un fet que és que el coneixement és limitat i, per tant, a vegades trobar exactament què és el que ha passat és molt difícil. I té a veure amb la ignorància. A l'hora de cometre l'error, perquè hi ha hagut un error i, per tant, alguna cosa no se sabia, podríem dir-ho que és un problema de tipus epistemològic, per fer servir aquesta paraulota, i també perquè el coneixement, com et deia, és limitat. Els il·lustrats, per posar-te un exemple, ells no deien que el seu enemic fos l'error o el dubte o la ignorància. Per ells, l'enemic dels il·lustrats segle XVIII era el dogma. Diderot, per exemple, va escriure la carta sobre els sords i els muts dient justament que l'enemic era el dogma i no pas el dubte o l'error. Carta que,
Clar, per cert, el va portar sempre a l'error no pot justificar una injustícia, no?
No, i aquí està la qüestió important, perquè si som molt elàstics, molt flexibles amb això, finalment, com deies tu, la responsabilitat es dilueix. I deixa'm que et digui una dita, no? A vegades es diu allò de, t'ho diré en llatí primer, errare humanum est, no? Que equivocar-se és humà, que ningú és perfecte. I podríem dir també que errare scientificum est, no? La ciència a vegades també avança per assaig i error i va progressant. Però no oblidem la continuació de la dita. Perseverar en l'error és diabòlic. I aquí, perseverar vol dir ensopegar una vegada i una altra, no posar-hi remei, tot això és diabòlic i té a veure amb la responsabilitat. Per diabòlic...
És diabòlic o és il·lusionant?
No sé,
perquè una il·lusió també pot ser sempre un error.
Sí.
I il·lusions també hi ha esperança, no?
Ui, però t'ho imagina't, Ricard, aquest optimisme tan ingenu que penses que tot anirà bé i que, per tant, no cal parar atenció. Això és una forma molt irresponsable d'actuar. A vegades està bé poder calibrar ben bé els costos, perquè aquesta manera ingènua, il·lusionant i optimista d'anar pel món pot tenir conseqüències que a vegades fins i tot són tràgiques, perquè potser ens ha fet mandra no parar prou atenció i no calibrar prou els riscos.
D'acord, però un amor, per exemple.
Un amor?
Tu pots enamorar i pots saber que les circumstàncies no són les adequades. Hi ha motius molt racionals a vegades com per pensar que una relació a distància, no és una persona que viu molt lluny, no, de tu, que allò no podrà anar bé. I tu ho saps, però tu persisteixes en l'error.
Ai, aquí ja entrem amb la qüestió romàntica, efectivament. Bueno, pot ser que existeixin...
És humà, també, no? En aquest cas, equivocar-se.
Sí, però poden existir també relacions d'amor a distància i fins i tot amors platònics a moltíssima distància i de temps, fins i tot. La qüestió és si això és un error o no. I, efectivament, alguns d'aquests poden ser errors i d'altres simplement són il·lusions. Són coses que no tenen més conseqüències, no?
En seguirem parlant i seguirem segurament equivocant-nos també en el nostre diàleg. Oriol Ferrés, una abraçada, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, a disposar.
Saps on sóc ara mateix?
Doncs no ho sé, et sento lluny, de fet, sí.
Sí, sóc davant del mar, aquí a prop d'una carpa de circ que veig també aquí al voltant. Veig l'Hotel Vela de Fons, a Barcelona, i estic davant de la seu de les GAE. Perquè d'aquí a pocs minuts entrevistarem a Lluís Llach, aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Quin honor, fantàstic.
Doncs fins ara, Oriol, fins que vagi ara. Bé. Una pausa a les notícies de les 11 i de seguida continuem des de la seu de les GAE.
Al matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell.